Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon any i bon vespre a tothom. Aquest és el programa Economia i Valors, el primer programa de l'any 21, l'any de les vacunes que segueix a l'any de la pandèmia de la Covid-19 que tant va afectar el món. Ara comença, diuen, la tercera onada del coronavirus després de les festes de Nadal i Reis. Us parla Salvador Aragonès. Fa un any que començàrem a conduir aquest programa i hem mantingut una línia d'entrevistes d'actualitat econòmica i social. Un programa on no hi manca mai l'aspecte social de l'economia i on volgudament ens hem allunyat de la política. Cap dels entrevistats és polític en exercici, perquè és prou rica la societat civil catalana. Continuarem així si vostès ens ho permeten. El 2021 serà un any bo, un any d'esperança, un any per disfrutar-lo, siguin quines siguin les circumstàncies. Serà un any en el que sortirem de la pandèmia de la Covid-19. Ja tenim aquí les vacunes. Aquest serà l'any 2021 que, com fa un segle, el 1920, serà el final de la pandèmia. En aquest primer programa de l'any tenim tres entrevistes molt interessants. En primer lloc, parlarem de la situació de les assegurances, on l'Estat puja els impostos i això possiblement repercuteixi també amb el preu de tot tipus d'assegurança. I d'això parlarem amb el gran especialista en assegurances, l'advocat senyor Joan Maria Chiol Quingles, que és el soci fundador del despatx d'advocats que porta el seu nom. I ha sigut ell, 10 anys, president de la Comissió d'Advocats de Companyies d'Assegurances i de Responsabilitat Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Després parlarem, com no podia ser d'altra manera, del Brexit. El Brexit que es va signar per Nadal, o la vigília de Nadal. Com ens afectarà? L'acord de principis afavoreix més els britànics o els europeus? Què ha passat amb l'acord de principis amb Gibraltar? I ens ho dirà l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Pere Guinjoan. Tancarem el programa amb una entrevista sobre el present i el futur de la nostra economia, durant i després de la pandèmia. I ho farem amb el president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Eduard Tarruga i Valeri. I com sempre, comencem amb una cançó escollida entre les millors del món. Avui, al començament de l'any 2021, ho farem amb Andrea Bocelli i Celine Dion, que interpretaran The Prayer, la pregària, una cançó d'esperança, de fraternitat, de pau i de fe. Thank you.
ganas de las ver en la mía prejer.
Let this be our
way. Cuánta fe de fe.
So we'll be safe.
Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
Quina extraordinària interpretació i quin començament d'any 2021 amb Andrea Bocelli i Celine Dion. Gràcies per estar amb nosaltres.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
I amb la música popular llatina comencem les entrevistes d'aquest programa. En primer lloc tenim el senyor Joan Maria Xiol Quingles, que és el soci fundador del despatx d'advocats que porta el seu nom. I ha sigut, com dèiem abans, 10 anys president de la Comissió d'Advocats de les Companyies d'Assegurances i de Responsabilitat Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Vaja, un advocat ben entès amb assegurances. Bon vespre, senyor Xiol, i que tingui un bon any.
Moltes gràcies, bon vespre, i també us desitjo a tots un bon any. Espero que serà fàcil, això. Tenint en compte d'on venim.
Sí, els plans de pensions i les rendes de capital no es veuen massa beneficiades en el nou ventall d'impostos d'aquest any 2021, senyor Xiol.
No es veuen massa beneficiades perquè s'ha reduït el límit de l'aportació en els plans de pensions i s'ha reduït de 8.000 euros anuals a 2.000. Excepte en el cas d'aquestes aportacions les facin a nivell els empresaris en favor dels seus empleats, que llavors manté el límit de 8.000 euros. Per tant, és evident que la pretensió de la llei de pressupostos de l'Estat és intentar estalviar el que pugui perquè la gent pagui més impostos.
És clar. I les primes d'assegurances, què passa? S'incrementa del 6 al 8% de l'impost, senyor Chiol, segons els pressupostos generals de l'Estat.
Sí, això ho diu, i a més ho diu expressament l'exposició de motius de la llei de pressupostos. Diu expressament que ho fan per recaptar més impostos donada la situació actual de la, que ha produït l'any 2020 la pandèmia.
Sí, però això sempre es diu que els impostos pugen perquè hi ha hagut una situació extraordinària, però després no baixen, després es queden aquests impostos.
Això és el que temem tots.
Sí.
Temem tots.
Pujarà l'IBI, l'impost sobre béns immobles, al pujar el cadastre en molts municipis. L'augment del cadastre pot afectar l'impost sobre les llars?
Sí, tot allò que estigui relacionat amb el valor que se li atribueix fiscalment a les finques o als immobles, evidentment té una traducció en pagar més impostos i afectarà l'impost sobre les llars. Això no té res a veure amb la llei de pressupostos,
no
que ja era una tendència que venia sent,
sí.
Es venia actualitzant.
El que passa que l'any passat l'IBI no va pujar perquè tampoc es van fer els nous catastres, no?
Esclar, sí. Evidentment.
Sí, sobre el Brexit, no s'ha decidit encara què fer amb les asseguradores, que són molt importants, per exemple, la Gran Bretanya. És una signatura pendent del Brexit, senyor Chiol?
A veure, jo crec que no afectarà gaire, perquè aquí a Espanya la possibilitat de contractar assegurances amb asseguradores que no tinguin la seva establerta a Espanya es pot fer perfectament a través de la llei d'ordenació de l'assegurança privada que permet l'establiment no fixa d'asseguradores sempre que designin un representant a Espanya. Jo crec que això no afectarà gaire.
Ja. I què passarà? Això toca la butxaca de molta gent, no? Què passarà amb les assegurances de l'automòbil? S'ha pujat l'impost de matriculació? I no es pot descartar que pugi també l'impost de circulació en molts llocs. Què passarà amb les assegurances de l'automòbil, senyor Chiol?
A veure, aquesta és una situació trampa.
Ah.
Perquè, degut a la pandèmia, resulta que la sinistralitat ha tingut una davallada important. Segons les últimes notícies, l'any 2020 hi ha hagut un 40% de menys de morts a Catalunya, el qual vol dir que les companyies d'assegurances han tingut de pagar menys sinistres i llavors no hi ha raó per pujar l'assegurança de l'automòbil, sinó la raó és per rebaixar-la. És a dir, com que les assegurances, la prima, la tenen d'establir a nivells estadístics en funció del que han pagat per sinistres dels anys anteriors.
Però hi ha hagut molt menys sinistres, com diu.
Però moltíssims menys. Les companyies d'assegurances d'automòbils han estalviat quantitats ingents de diners per aquesta situació, que és, evidentment és molt, molt lloable, no?, que hi hagi menys sinistralitat.
Sí.
Per tant, no tindria que tenir incidència en les assegurances d'automòbils.
I les assegurances de vida, què pot passar?
Les assegurances de vida tenen una regulació especial. I el que pot passar és que a partir d'ara les assegurances que es facin puguin intentar excluir riscos derivats de situacions de pandèmia o de situacions d'aquestes. Però les assegurances que ja estan concertades no es poden modificar. Qualsevol canvi del salut dels assegurats no té incidència en una assegurança de vida.
Sí.
Per tant, no tindria que tenir cap transcendència.
Ja. I les altres assegurances, per exemple, contra els furts, contra la seguretat, l'assegurança de salut, sobretot. Quins canvis hi pot haver en les assegurances de salut en la postpandèmia?
A veure, a les assegurances de salut hi ha algunes companyies que ja tenien establerta una determinada exclusió de l'assegurança de salut en situacions de pandèmia. O sigui, per exemple, hi ha una clàusula que diu que d'una assegurança de salut s'exclouen les enfermetats o lesions conseqüència d'una sèrie de coses, de fets extraordinaris catastròfics, terratrèmols, huracans, inundacions, fugues radioactives i epidèmies oficialment declarades.
Sí.
O sigui que això ja està previst en algunes pòlisses d'assegurances. I llavors, en definitiva, el que sí passarà és que probablement les assegurances de salut es puguin fer a partir d'ara. Tothom tindrà de declarar si ha estat o no malalt de la Covid-19, perquè després et puguin dir que tot el que sigui derivat d'això no t'ho cobreixen.
Ja.
Sí que és una qüestió bastant sensible.
Sí, sí, sí. Esperem que no tinguem que cobrar de l'assegurança dels terratrèmols. I la responsabilitat civil, com es presenta després de la Covid-19, senyor Chiol?
Bueno, es presenta que s'està obrint un ampli ventall de possibilitat de fer reclamacions, perquè tots sabem que hi ha hagut situacions en què la gestió de la pandèmia ha sigut realment caòtica. I llavors, realment, en aquestes situacions que han produït un resultat, no es pot descartar el que es pugui fer alguna reclamació derivada d'aquesta mala gestió, ja tant per centres públics, privats, sí, etcètera, etcètera.
Sí.
Per tant, el ventall que s'obre a conseqüència d'això és evident que està per veure, però pot tenir molta incidència en el futur.
Sí, sí. Molt bé, doncs, moltes gràcies a Joan Maria Chiol i Quingles per la seva participació en el nostre programa Economia i Valors. Que tingui un any feliç, el 2021, que s'acabi la pandèmia i que les assegurances sempre vagin bé, tant pels asseguradors com pels beneficiaris. Bon vespre, senyor Chiol.
Bon vespre.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I ara, com no podia faltar en aquest primer programa de l'any 2021, parlarem del Brexit. I això és Brexit, que portem ja 4 o 5 anys. 5 anys és... I quines repercussions tindrà per Espanya i Catalunya? També el principi d'acord que tenim sobre Gibraltar amb Ceuta i Melilla al darrere. I això ho farem amb l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Pere Guinjoan. Bon vespre i bon any, senyor Guinjoan.
Bon vespre, bon any nou.
Gràcies. Finalment, la Gran Bretanya s'ha desenganxat de la Unió Europea. Els analistes diuen que de l'acord del Brexit ha guanyat Europa i que Gran Bretanya tindrà problemes no solament polítics, sinó també econòmics. El referèndum del Brexit ha dividit els britànics, que tenen ara un problema territorial gruixut. Escòcia vol continuar a Europa i també la Irlanda del Nord, encara inglesa. A més, la City, Londres, ho ha agafat amb mala gana, això de sortir d'Europa, senyor Guinjoan. S'acabarà amb una Gran Bretanya feta trossos?
És aviat per dir res amb confiança, però, evidentment, depèn de la perspectiva, hi ha el risc o bé l'oportunitat, no? Si és veritat que la unitat del Regne Unit està en qüestió, efectivament, Escòcia va votar fortament en contra del Brexit. I Irlanda del Nord també va votar contra el Brexit, però potser amb una fortalesa no tan forta. No recordo ara mateix els percentatges, però a Escòcia la diferència era molt marcada.
Sí.
Irlanda del Nord, tot i que va sortir, la majoria era favorable a seguir dins la Unió Europea, la majoria no era tan forta. A Escòcia ara, a l'abril, hi haurà eleccions. Si, com diuen les enquestes, el Partit Nacionalista Escocès obté una majoria molt folgada al Parlament, la qüestió de la independència d'Escòcia es tornarà a plantejar amb molta força. El govern de Boris Johnson no en vol sentir parlar, però és d'aquelles coses que la realitat imposarà potser parlar-ne, si no a curt termini, si no dins de l'any 2021, efectivament sí en els propers anys. No? Si, insisteixo, si dins l'electorat escocès l'opció, diguem-ne, de separar-se del Regne Unit per continuar dins Europa, doncs això d'aquí es demostri en el futur una característica permanent. A Irlanda del Nord les coses aniran més lentament. A Irlanda del Nord, recordem que la partició d'Irlanda, que data de 1920, de la independència de la República d'Irlanda, va venir perquè grups socials oposats, diguem-ne, hi havia la qüestió religiosa també, sobretot, no?, que els dividia. Això pels cristians és una vergonya gran, que diguem-ne que els seguidors de Nostre Senyor estiguin d'aquesta manera. Hi ha hagut violència, com se sap, fins a anys relativament recents. La impressió que jo tinc és que això s'haurà d'esperar encara un temps, perquè potser una generació, perquè aquestes diferències es vagin amorosint, però sí, evidentment, el destí d'Irlanda del Nord sembla que és el de la reunificació d'Irlanda, i per tant, amb el seguir dins de la Unió Europea.
La Unió Europea i la Gran Bretanya de Boris Johnson, la de Boris Johnson, perquè no tots pensen igual que ell, arribaren a un acord minuts abans de començar la missa del gall, senyor Guijuan. Es deia que el desacord estava en la pesca, però des de quan Gran Bretanya li dona tanta importància a la pesca? De fet, el pare i la germana del premier Boris Johnson ja han demanat la nacionalitat francesa. Senyor Guijuan, què hi diu de tot això?
Miri, és millor que hi hagi un acord que no n'hi hagi, no? En aquest sentit, jo crec que s'ha de celebrar que, encara que fos allò in articulo mortis, l'Unió Europea i el Unit arribessin amb aquest acord. Val a dir que és un acord comercial que cobreix les exportacions i les importacions de béns, inclosos els béns agrícoles, això és important, però no cobreix els serveis, que és la major part, diguem-ne, del comerç que hi ha entre el Regne Unit i la Unió Europea. Pensem que el 80% del PIB britànic està format pels serveis. Els serveis no estan coberts. Transport, per exemple, el transport aeri. Veiem, per exemple, que l'estatus d'Ibèria dins del conglomerat IAG doncs pot estar en qüestió amb tot això d'aquí, no? Perquè fins ara, diguem-ne, Airways i Iberia eren una sola, per dir-ho així, una sola empresa. Això d'aquí s'haurà de veure què passa. Transport, per tant, turisme, sobretot, i serveis financers, és a dir, la City. El que fa la City no està cobert per aquest acord. I, per tant, la City de Londres jo crec que sí que es veurà afectada. A veure, la City, diguem-ne, ja podem dir què fa la City. Podem dividir en tres coses el que fa, no? Un és el que en el sector s'anomena el back office, és a dir, les activitats de la paperassa posterior a fer tractes, les cambres de compensació que hi ha, els repositoris de dades. Això d'aquí és una activitat d'un valor afegit més limitat, i això es veurà molt afectat, perquè la Unió Europea les cambres de compensació i els repositoris de dades els voldrà tenir, sobretot la Unió Monetària Europea, els voldrà tenir dins de les seves fronteres i de la seva jurisdicció, de manera que això volarà inevitablement. Això és una pèrdua, però és una pèrdua relativa per la City, perquè, com dic, són activitats d'un valor afegit potser no tan gran com el front office de les transaccions financeres. Hi ha també els serveis jurídics. En el sector financer, fins ara, hi havia el costum en els tractes, en general, els tractes internacionals, per exemple, entre un banc francès i un banc espanyol, a sotmetre aquell tracte a la jurisdicció dels tribunals de Londres. això passarà a la història, també, clar. Sí. I tant, molts bufets d'advocats de la City de Londres doncs veuran marmada, amb una certa part, la seva activitat. Ara, pel que fa a les activitats de front office, és a dir, al dealing i a l'anàlisi, això d'aquí no crec que immediatament afecti a la City. A llarg termini potser sí, perquè aquestes activitats solen anar paral·leles, diguem-ne, als mercats on es negocien les coses, i aquí, a poc, si les coses no canvien molt, doncs sí que cal preveure una certa migració de la negociació de Londres cap a Frankfurt, París i Amsterdam. No?
Sí. Sí.
Quin d'aquests tres mercats...
Aquí li volia preguntar, sí.
Jo crec que és d'hora per dir-ho.
Sí, és aviat. No?
Crec que és aviat, sí. Encara, per saber si la cosa passarà més aviat cap a Frankfurt, o més aviat cap a París, o més aviat cap a Amsterdam.
Sí.
Això d'aquí ho haurem de veure. Una mica tindrà que veure per les preferències d'on vulguin viure les persones que es dediquen a aquesta activitat, no?
Sí.
On trobin millors universitats pels seus fills, on trobin, diguem-ne, una fiscalitat més acollidora, on trobin... doncs uns entorns residencials doncs més atractius, no?
Sí, sí,
jo crec.
I també minuts abans de tocar les 12 campanades de cap d'any, s'arribà un principi d'acord entre Gran Bretanya i el govern espanyol per Gibraltar. Ja no hi ha barreres. S'han acabat les barreres aduaneres. Els anglesos hauran d'entrar amb passaport, tot i que onegi la bandera britànica a la roca de Gibraltar. Què li sembla aquest acord que s'haurà de desenvolupar més endavant, senyor Guijuan?
És una cosa històrica, no?
Que I tant, és històric.
Entrar a Gibraltar hagin d'anar... Clar, Gibraltar passa a formar part de l'espai Schengen,
sí.
El que vol dir que entre Gibraltar i Espanya, i la península Ibèrica, i la resta de l'espai Schengen, es podrà circular, per dir-ho així, sense documentació, però per accedir a l'espai Schengen des de fora, i per tant des del Regne Unit a Gibraltar, doncs caldrà ensenyar el passaport amb un senyor de la garita que potser portarà tricorni de la Guàrdia Civil. O sigui que deixant a part aquestes coses anecdòtiques, diguem-ne, a mi em sembla que és molt important que s'aclareixi la relació de Gibraltar amb l'entorn immediat d'Espanya. El Campo de Gibraltar, la comarca del voltant de Gibraltar, amb el port d'Algesires,
sí.
Això és, jo crec que això d'aquí...
Un dels ports més importants del Mediterrani.
Perspectives, sí. I el futur queda molt més clar, sobretot amb una comarca, recordem-ho, que està molt amenaçada de caure, diguem-ne, en situacions d'il·legalitat per l'impacte del tràfic de drogues.
Sí.
El fet de que el comerç amb Gibraltar es normalitzi, això és una notícia molt important.
Sí, sí.
Cal preveure que això a mitjà termini tingui també impacte, sembla evident, sobre les possessions espanyoles a l'altra banda de l'estret, és a dir, sobre Ceuta i Melilla.
Sí, clar, perquè, en fi, sempre, quan he parlat amb els anglesos, deien, sí, nosaltres Gibraltar ho donarem quan vostès donin Ceuta i Melilla, no? Clar, llavors era com un... Però dic vostès que tenen que veure un set de Melilla. Diu, no, miri, escolti, és que la mateixa situació de Gibraltar és la mateixa situació de Ceuta i Melilla. Bueno,
i jo... Hi ha un tema militar, també, no? Els
Clar.
Estats Units, per exemple, o altres potències de primer rang, segurament no estaran disposades a que Espanya controli les dues ribes de l'estret de Gibraltar. No?
Això, clar. No? Bueno, de moment, l'exèrcit espanyol controlarà l'estret.
Sí, de moment l'exèrcit no, perquè l'exèrcit no hi podrà entrar a Gibraltar. Diguem-ne, Gibraltar seguirà sent...
Bueno, no, l'estret, dic, la zona.
Sí, qui hi haurà allà serà el britànic, no? Però sí, diguem-ne, des d'un punt de vista estratègic, si Gibraltar passa a l'esfera espanyola, per dir-ho així, Ceuta i Melilla, doncs, inevitablement, no immediatament, però amb el temps se n'haurà de parlar, a mi em sembla.
Sí, sí. De totes maneres, des de Bilbao han començat a sortir grans vaixells cap a Gran Bretanya, a la frontera per al pas de Calais, resulta que molt fluida, també. Després d'una gran aturada de camions per Nadal, ens recordem d'aquelles files immenses de camions. Com serà el comerç i els intercanvis entre la Unió Europea i la Gran Bretanya?
Miri, el comerç de béns... No tindrà gaire impacte, perquè aquest és l'acord que s'ha arribat és un acord de lliure comerç. És a dir, es prohibeixen els aranzels per ambdues parts i també els contingents, és a dir, les restriccions quantitatives. I, per tant, sobre comerç de béns, seguirà havent-hi total llibertat. Hi haurà impacte pel fet de la documentació. Pensem que molts béns han de complir reglamentacions europees. Fins ara això es donava per fet, i això a partir d'ara doncs, s'haurà de documentar. De manera que diguem-ne, les duanes ja estiguin situades a Bilbao o estiguin a Calais o a Dieppe o allà on sigui, doncs els exportadors britànics hauran d'acreditar que allò diguem-ne, està d'acord amb els estàndards europeus. Inevitablement els estàndards britànics hauran de semblar-se molt als estàndards
europeus.
Pensi que el 40% de les exportacions britàniques es dirigeix a la Unió Europea i, per tant, el Regne Unit no tindrà gaire autonomia per establir diguem-ne, requisits per part seva. Això pel que fa al comerç de béns. Pel comerç de serveis, n'hem parlat ja de la City.
Sí.
I hi ha la qüestió dels transports, doncs, que també se n'haurà de parlar. Per exemple, fins ara, les línies aèries, qualsevol línia aèria britànica podia volar a qualsevol aeroport de la Unió Europea. Això, i viceversa. Qualsevol aerolínia, per dir-ho així, espanyola, podia volar a qualsevol aeroport anglès. Això d'aquí ha deixat de ser així, diguem-ne, no?
Sí.
I, per tant, això d'aquí es torna a governar sota els acords internacionals de la IATA, i aquí, doncs, segurament hi hauran més restriccions, sí.
I de cara a Catalunya, quines són les conseqüències econòmiques de l'acord sobre el Brexit, senyor Vinjoan?
Jo aquí veig poc impacte, no? Perquè és veritat que nosaltres tenim gran intercanvi amb Gran Bretanya amb béns, però els béns, com dic, no sembla que s'hagin de veure afectats. El turisme, doncs, no sembla que tampoc és l'altra gran exportació. En aquest cas, nosaltres exportem serveis de turisme a la Gran Bretanya.
Sí.
No crec que això d'aquí es vegi en gran manera afectat. A mitjà termini, més que les conseqüències econòmiques, jo crec que cal parlar de conseqüències polítiques. Si l'estatus d'Escòcia es modifica perquè Escòcia pugui tornar a la Unió Europea, això, evidentment, sobre el plet català tindrà inevitablement impacte.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Perguet Joan, per estar en el programa Economia i Valors de Ràdio Estel, amb la seva estrena, l'estrena del programa, i de vostè també d'aquest any 2021. Que tingui una bona nit i un feliç any nou. Adéu-siau.
Un plaer. Moltes gràcies a vostès.
Gràcies.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I ara parlem de la situació econòmica global per al 2021 i ho farem amb l'economista i president de la Societat Catalana d'Economia i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials del CES, senyor Eduard Arruga i Valeri. Bon vespre, senyor Arruga i Valeri, i que tingui un bon any.
Bon vespre i moltes gràcies.
Doncs l'any passat va ser l'any de la Covid-19 i aquest any, 2021, serà l'any de les vacunes.
Sí.
L'any econòmic comença feixuc, amb una crisi també social molt forta arreu del món. Hi ha, però, una esperança de revifada a la segona meitat de l'any per efecte de les vacunes. Senyor Arruga, quins són els punts principals per on anar aquesta revifada?
Miri, aquest any 2021, la veritat és que comença amb algunes bones perspectives. Per exemple, sobretot les vacunes, eh? Tot i que haurem de dir que han de conviure durant un temps amb la Covid-19. Però també altres bones perspectives són que es va assolir un acord sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, també el canvi de presidència als Estats Units d'Amèrica i el fet de que cap a l'estiu arribarà un 10%, només, no ens fem il·lusions, un 10% dels fons europeus acordats per posar en marxa aquell anomenat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya. També hi ha un augment amb un 0,9% de les pensions i dels salaris dels funcionaris públics, però poca cosa més. I, en canvi, com diu vostè, els problemes a fer front són molt importants. Tenim encara atur, dificultats financeres de les empreses i de les famílies, una creixent desigualtat social, més persones que passen gana, etc. Contestant a la seva pregunta, la revifada crec que hauria d'anar directament a atacar aquests problemes que acabo de dir. Especialment dos. Un, el de l'atur, procurant la creació de llocs de treball estables amb sous dignes. I segon, el problema de la desigualtat social, amb polítiques més eficaces i justes de distribució de les rendes. Crec que per aquí hem d'anar.
Doncs el tipus d'interès, els tipus d'interès estan molt baixos, senyor Ruga, i no sembla que pugin. Els inversors són perucs, hi ha molta liquidez, però no hi ha inversions importants, i el públic tampoc compra massa. L'haurem d'aguantar mig any més amb el cinturó ben estret? Quina anàlisi fa vostè, senyor Ruga?
Miri, senyor Aragonès, que els tipus d'interès siguin baixos en l'actual situació és bo.
Sí, és bo, sí.
El que, no és dolent. El que interessa és...
Pels bancs no passa, per això, però bueno.
Bueno, però ja subsisteixen,
Sí. Subsisteixen.
El que després de la remuntada que van aconseguir després de la crisi anterior.
Sí.
El que interessa és que els recursos financers que existeixen, recursos públics o recursos privats, vagin destinats al que realment importa. Per un costat, per exemple, a realitzar inversions en infraestructures, com ara hospitals, ferrocarrils, escoles, i també inversions en recerca científica que estimulin la constitució d'empreses amb un futur clar. Aquest per un costat. Per altre costat, pal·liar la situació de les persones més vulnerables en base a subsidis i atenció a llurs necessitats bàsiques. Això què vol dir, senyor Aragonès? Doncs sí, que ens convindrà aguantar més temps amb el cinturó estret. Doncs, en conjunt, els ciutadans i les institucions espanyoles i catalanes no disposen de més diners que abans. Més bé, del contrari, en tenim menys.
I estan més endeutats.
Sí, exacte. Miri, i un anunci. Quan acabem el primer trimestre d'aquest any, a finals de març, i el compararem amb el primer trimestre de l'any 2020, la comparació ens donarà un resultat negatiu. Per què? Perquè ara tenim més atur, més deute, menys recursos que fa un any, quan la pandèmia, en el fons, no havia començat en el nostre país. Recordem bé, l'estat d'alarma va començar el 14 de març.
Sí.
És a dir, vam estar dos mesos i mig que l'economia funcionava una mica i aquest any, aquests dos mesos i mig, no funcionarà tant com l'any passat. És una llàstima, però ens haurem de seguir apretant el cinturó.
Bueno, ja el tenim apretat, eh? Vull dir, tampoc no va. Però d'això d'apretar el cinturó no ens hi acostumem massa, eh, per això. Bueno, socialment sembla que molts treballadors i empleats que viuen a la nòmina, una vegada acabat els ERTEs,
sí,
tindran problemes. Els estats pugen els impostos. L'IVA, l'impost de matriculació d'automòbils, les assegurances, etc. I cada vegada estan més endeutats les administracions públiques.
Sí.
Serà difícil millorar el poder adquisitiu, dels salaris?
Miri, senyor Aragonès, hi ha un factor positiu. Ens hem de conformar a vegades amb els ferros calents, eh? Que el factor positiu és que els preus no pugen.
Més normal.
Ara bé, sí, però els factors negatius són encara més forts que aquest factor positiu. I és que els sous baixen en conjunt i que hi ha moltes empreses que no podran resistir molt més. Llavors, què farà? Els estats, que estan, com vostè molt bé diu, que estan apujant impostos, etc. Doncs, què han de fer? Dedicar-se intensament a resoldre aquests problemes de reducció de les rendes i estimular la inversió, com he dit abans, en infraestructures i en sectors amb bones perspectives de futur. Si no, la situació social seguirà sent molt dura.
És una visió una mica keynesiana, això, no? I les exportacions?
M'anim?
Dic, i les exportacions? Sembla que els Estats Units, amb la presidència de Joe Biden, poden tenir... Bueno, no sé si els partidaris de Trump volen fer un cop d'estat ja definitivament al capital, igual allà on sigui, no?
Que no, més ben dit, sí.
Poden tenir una diferent relació amb Europa i rebaixar els arancels, especialment de productes agraris com el vi i l'oli, entre d'altres productes. Com veu que hi ha el comerç internacional? Com ens pot afectar el Brexit, senyor Ruga?
Miri, tinc una base. El comerç internacional és un estímul pel progrés econòmic. Però, malgrat això, jo no sóc optimista en quant a l'evolució del comerç internacional en aquest any 2021. Miri, segurament la situació hauria pogut ser molt pitjor si a la Casa Blanca no hi hagués un canvi de presidència i si no hi hagués hagut l'acord sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea. Però, malgrat tot, la situació és pessimista. Miri, durant l'any 2021, la meva previsió és que la major part de països continuaran defensant, sobretot, la seva activitat econòmica interna, de producció i de consum. Procuraran exportar els seus productes i serveis, però procuraran estalviar en matèria d'importacions. I això no ens donarà a nosaltres, els de Catalunya, que tenim una vocació exportadora important, no ens donarà masses bones perspectives. I el Brexit, que vostè en diu, evidentment no és una bona notícia que el Regne Unit se n'hagi anat de la Unió Europea, i sobretot per Catalunya. Ara bé, com que hi ha hagut un acord d'última hora, així que sembla que suavitza les conseqüències d'això, doncs pot ser que no sigui tan dolent. Quan, al fons, el Brexit serà dolent. Per què? Les exportacions de productes agraris de Catalunya a la Gran Bretanya, hem d'excloure, evidentment, com sap, Irlanda del Nord, a la Gran Bretanya, l'arribada de turistes britànics, la circulació de capitals, tindran més dificultats. Un transportista de productes agraris a Gran Bretanya em deia que fins ara ell amb els seus camions podien enviar 3 camions al mes plens de productes agraris a Gran Bretanya, o, perdó, un mateix camió podia anar 3 vegades a Gran Bretanya a anar i tornar. Ara, amb les noves circumstàncies, només hi podran anar 2. Què vol dir això? O que per fer el mateix volum necessitarà més camions, amb la qual els costos pugen, més camions, més xofers, etc., o bé que es reduiran les exportacions de productes agraris. Miri, hem de consolar pensar que estaria molt pitjor si no hi hagués hagut aquell acord de la vigília de Nadal.
Sí, l'acord de la missa del gall, que li diuen.
Exacte. ben dit, sí, sí.
I a Catalunya hi poden haver canvis de govern, perquè les eleccions són a tocar. Com veu la situació econòmica i social en aquest 2021?
Vol que li sigui franc? No em preocupa.
No, sigui franc, sí.
En el govern, això seran els ciutadans els que ho decidiran.
Sí, evidentment.
La situació econòmica i social no serà gaire diferent ni de la que tenim ara, ni de la de resta de nacions que ens envolten. És a dir, la resta d'Espanya, Portugal, França, Itàlia, etc. Confio en que les properes eleccions catalanes aclareixin el panorama i donin pas a un govern que actuï de forma assenyada, pensant sobretot en els problemes i en les necessitats dels ciutadans i de les seves empreses, a curt i a llarg termini. Miri, feina en el nou govern no li falta, per problemes, malgrat el canvi de calendari i malgrat les eleccions,
sí.
Els problemes seguiran sent els mateixos. Ara bé, hi ha unes coses boniques, si vol, que hem de confiar en que el nou govern les aprofiti. Per un costat tenim un pressupost, que feia anys que no el teníem, un pressupost nou. Tenim un pla català de reactivació econòmica i protecció social, que es va aprovar cap a l'estiu. I tenim una llei aprovada el Dia dels Innocents, miri que bé, de facilitació de l'activitat econòmica. Tenim també altres instruments que s'estan movent i tal. És a dir, caldrà que el nou govern vagi per com diríem en català, que vagi per feina.
Sí, sí, bueno, jo li desitjo també, no? Finalment, senyor Ruga,
mànim,
què ens haurà canviat la pandèmia?
Miri, portem ja 9 mesos de... quasi 9 mesos de pandèmia, no? I segurament encara seran uns quants més, eh? Vostè m'ha dit al començament que aquest serà l'any de les vacunes.
Sí.
Serà l'any de les vacunes, però encara serà l'any de la Covid-19.
Sí.
Els dues hem de veure qui guanya. Aquestes 9 mesos, jo crec que ens han fet veure la realitat, a tots, ciutadans i inclús governants, ens han fet veure la realitat amb molta cruesa. Miri, hem après nous hàbits, a rentar-nos més sovint les mans, a dur la mascareta, a guardar distàncies, a valorar la nostra salut individual i col·lectiva, eh? Però també ens han fet recuperar, i això és el positiu que m'agradaria que calés encara més, ens han fet recuperar un valor social important, que és la solidaritat. Durant aquests, sobretot els últims 6 mesos, i les crides que han fet fundacions, entre elles la Caixa, el Banc dels Aliments, el Banc de Recursos, Creu Roja, Càritas, etc., ens han fet valorar, recuperar molt un valor que és la solidaritat.
Sí, sí, això és molt important.
I això és molt important. I crec que això, si cala bé en el nostre esperit, això serà un valor molt important que haurem assumit i que li haurem, no diré donar les gràcies a la pandèmia, perquè no li hem de donar les gràcies de res,
no, no.
Que la nostra relació, la nostra reacció pot ser positiva. Miri, la solidaritat no és sols, a més, un valor ètic. És també una opció, per un costat intel·ligent i per altre costat cristiana.
Sí.
I no haurem d'oblidar aquest efecte de la solidaritat. Ens serà molt important cara al futur, i amb solidaritat no és que resolguin els problemes econòmics d'inversió, de creixement, de llocs de treball, etc., però suavitzen les tensions. Aquesta és la meva opinió, i si això hagués sigut bo, miri.
Sí, sí.
Alabat sigui Déu, i que això ens agafi bé.
Doncs moltes gràcies, senyor Ruga, que tingui un molt feliç any 2021, ple de joia i d'alegria i prosperitat. Que tingui una bona nit i un bon cap de setmana. Passi-ho bé.
Moltes gràcies, senyor Aragonès.
Gràcies.
Seus desitjos es compleixin.
A veure.
Gràcies.
Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I fins aquí el programa Economia i Valors de Ràdio Estel, el primer de l'any 2021. Esperem estar amb vostès cada dijous aquí a Ràdio Estel, de 8 a 9 del vespre. Han participat en el programa Joan Maria, Xiol Quingles, advocat, gran especialista en assegurances, Pere Guinjoan, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Social, que ens ha parlat del Brexit, i Eduard Arruga i Valeri, president de la Societat Catalana d'Economia. El control tècnic ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agurés. Que tinguin una bona nit, un feliç any 2021. Tornem a començar, perquè en aquesta vida sempre cal començar i recomençar. Fins dijous que ve, sobretot que siguin feliços. Adéu-siau.